Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Doncs 9:36. Dilluns passat va tenir lloc al restaurant Carnívor de Sant Pere de Ribes l'entrega de plaques del curs 2012 del quilòmetre zero de Slow Food a càrrec de la periodista Tana Collados, directora del programa Cuines de TV3. L'acte es va realitzar en el decurs d'una calçotada amb productes d'horta ecològica hortànic de Sant Martí Sarroca del Penedès i dels assistents també vam poder menjar xai de Can Cases de Sant Pere de Ribes, botifarres de Cal Fusteret de Sant Fruitós del Bages i vins dels cellers del Massís del Garraf, Vega de Ribes, Vila de Llops, Torre del Beguer, Vall d'Osera i Hospital de Sant Joan de Sitges, elaboradors de la Malvasia, que és un baluard de Slow Food, juntament amb Vega de Ribes. L'entrega de distintius també va ser precedida per unes paraules del productor Josep Pàmies, qui en representació de Slow Food ha felicitat els cuiners guardonats per la tasca que estan fent des del seu restaurant en benefici d'una cuina més saludable, amb productes locals produïts per petits productors. Rosa Solà, autora de la guia de restaurants catalans Quilòmetre Zero Slow Food, també es va dirigir als assistents per tal d'anunciar que el proper mes d'abril sortirà l'edició corresponent al 2012. En total van ser 32 cuineres i cuiners catalans de 33 restaurants que van obtenir aquest distintiu del Quilòmetre Zero Slow Food, el que suposa que més de 200 petits productors produeixen aliments bons, nets i justos. Valent Montgai, bon dia.
Hola, bon dia.
Valent Montgai, que saben que, entre d'altres coses, el responsable del... es diu Convivium?
El Convivium.
El Convivium del Quilòmetre Zero de Slow Food aquí a la comarca del Garraf. Com va anar aquesta jornada aquí? A més, l'hem portat perquè, com també la jornada va ser organitzada des d'aquí, doncs encara és més fàcil.
Sí, sí. Doncs mira, aquesta jornada s'emmarca una mica dintre de les trobades periòdiques que fem els diferents cuiners del quilòmetre zero, que ens trobem doncs, per compartir experiències, per parlar de la problemàtica que comporta seguir el quilòmetre zero, perquè no és fàcil, llavors serveix per ajudar-nos els uns als altres, i llavors doncs, vam aprofitar doncs, per fer doncs, aquesta entrega de plaques, perquè realment a Bilbao, al desembre, la fira que organitzem a nivell de tot l'estat espanyol, Slow Food, doncs ja vam entregar les plaques per tot l'estat. El que passa que, degut a la crisi i altres problemes, doncs, no vam poder anar gaires catalans i vam dir, pues mira, aprofitarem aquestes trobades que fem doncs, per fer una entrega de plaques dintre d'un dinar, no? I va anar molt bé, va anar molt bé perquè se'ns va desbordar una cosa que volíem fer així en petit comitè i una mica més i ens presentarà ja 100 persones.
És a dir, que hi ha un cert interès, malgrat que quan va començar el quilòmetre zero hi havia força interès i els restaurants que s'hi van apuntar al principi, la majoria encara hi continuen, però tampoc no n'hi ha més restaurants.
No.
Per
què? A veure, hi ha més restaurants. El quilòmetre zero ha crescut molt i sobretot ha crescut a Catalunya. És la comunitat autònoma on més ha crescut. Perquè, per una banda, doncs, a Catalunya són més els mitjans de comunicació, s'hi han abocat, o us haveu abocat, amb aquest tema del producte local, i de les bondats que té, no?, consumir producte local. Llavors, jo crec que gràcies a vosaltres pues, hem creat una tendència gastronòmica. Una tendència gastronòmica que no l'hem inventat jo al 100%, però sí que hem marcat una tendència gastronòmica dintre de la gastronomia de tot l'estat. I bé, s'han donat altres circumstàncies, doncs que el Ferran Adrià plegués a nivell de llistes de restaurants, de rànquings, no? I que el número 1 el passés a ocupar el René Redzepi del MoMA d'allà de Copenhague, no? I llavors que aquest és un dels cuiners doncs, més quilòmetre zero, perquè es nega a cuinar productes en el seu restaurant que no siguin d'allà dalt, no? I aleshores això va ser una coincidència doncs, que va fer doncs, que fos així una tendència realment ferma i seguida per molta gent.
Ara en Valen ens ha exposat com a mínim una petita contradicció, que quan el restaurant que ocupava el número 1, que era un restaurant català, va plegar, es va impulsar al quilòmetre zero, que precisament un dels llocs on hi ha més seguidors és a Catalunya.
Sí, bueno, però passa que va plegar
per altres motius.
I va plegar un dels restaurants que és més quilòmetre zero de tots, malgrat la seva cuina tecnològica i experimental i super vanguardista. El Ferran Adrià és, bueno, el Bullí és un dels restaurants on més producte local es consumia, on més producte ecològic es consumia.
D'acord. Què suposa per a un restaurant estar al quilòmetre zero?
Suposa un esforç. Suposa un esforç perquè requereix un compromís del cuiner o del restaurador amb un nombre de productors locals o propers, i suposa això, doncs, una necessitat d'adaptar-se a aquests petits productors. Els petits productors, doncs, moltes vegades amb prou feines produeixen i produeixen amb moltes dificultats, i no podem pretendre als restaurants, doncs, que s'adaptin ells a nosaltres. Hem de ser nosaltres els que ens adaptem amb ells, i precisament, doncs, intentem trepitjar terreny, i intentem conèixer la seva feina i les seves dificultats, i per tant això ens dona arguments, doncs, per adaptar-nos una mica. Evidentment, al 100% el consumidor o el client d'un restaurant que arriba en aquest restaurant no ha d'esperar trobar-se un restaurant amb el 100% de productes quilòmetre zero. Això no és el quilòmetre zero. El quilòmetre zero és un premi a aquest esforç, i aquest esforç és prou digne si es compleixen els requisits que Slow Food demana, que és el de treballar com a mínim amb 5 productors de menys de 100 quilòmetres.
D'acord.
Aquest esforç és més gran en comarques com la nostra, perquè sembla que puguin haver molts productors, i no n'hi ha molts productors, hi ha pocs productors. Ara, si estiguéssim al Berguedà, doncs aquest esforç seria més fàcil, probablement. Vull dir, depèn del lloc on estigui el restaurant, aquest esforç més gran o és menor.
Per tant, a Barcelona també deuen tenir més problemes.
Sí, també tenen més problemes, clar, perquè tampoc serveix qualsevol productor. Han de ser productors que produeixin amb la filosofia de Slow Food, no? que respectin el medi ambient. No cal certificacions ecològiques, però sí que han de respectar el medi ambient a l'hora de produir els seus aliments. Han de ser productes bons i això és així.
I això implica també, entenc, la creació d'una certa xarxa de distribució. Les grans xarxes de distribució ja estan establertes, però el fet d'haver d'acostar-se directament gairebé entre el restaurador i el productor, doncs implica la creació d'una segona xarxa d'abastament, o no?
No, perquè no li podem anomenar xarxa al fet que un petit productor decideixi un dia a la setmana agafar la seva furgoneta
i portar les coses directament.
El que sí que es crea és una xarxa que enforteix el teixit econòmic local o comarcal. Això sí, una xarxa molt maca, perquè aquest contacte amb el petit productor enriqueix molt, i això, el quilòmetre zero, portem a cap, doncs, restaurants, no? Però volem ser prescriptors d'aquesta filosofia de cara a la societat. El que pretén el quilòmetre zero és que tota la societat siguem quilòmetre zero.
Això, que quan anem al mercat primer també ens preocupem.
Exacte. Que anem a comprar aquells llocs que compren directament els productors i que ens poden donar una informació, si no de primera, de segona mà, però no de cinquena mà, que si podem comprar, doncs, pomes de Lleida, no les hem de comprar de la Xina, com ho estem fent, o espàrrecs de Perú o de la Xina, o llurs de Namíbia. Avui dia la indústria alimentària s'ha tornat una mica massa especulativa, que va massa a guanyar diners, i tothom s'hi ha de guanyar la vida, però no podem fer-ho a costa de contaminar el planeta amb el transport d'aliments, que és la indústria alimentària és la que més contamina el planeta, i més d'un 20% d'emissions de CO2 a l'atmosfera provenen del transport d'aliments. O sigui, el quilòmetre zero va néixer per això, no va néixer per promocionar restaurants, va néixer per recolzar aquests petits productors, a canvi, doncs, d'aquesta curta distància que hi ha en el transport d'aliments, si no és massa gran.
Econòmicament surt rendible oferir productes de quilòmetre zero?
Sí que surt si el restaurador empresarialment sap fer un equilibri, sap tenir un equilibri. Fins i tot a vegades el producte comprat directament estalvia moltes passes, i el que fa és poder comprar un producte més barat. El que passa que si aquest producte, en lloc de ser un producte convencional, és un producte ecològic, ja estem pagant una mica més perquè és ecològic, evidentment. Ecològic no és més car per la cara, és més car perquè comporta un sacrifici i un esforç brutal al productor per produir un aliment sa. Vale? Els pesticides, els herbicides, vull dir, tots aquests productes químics que s'utilitzen venen del petroli. Així de clar, què vol dir? Que si el petroli s'encareix, aquests productes que seran més cars. Però clar, l'agricultura ecològica necessita d'uns productes molt naturals, molt més costosos. No és el mateix ruixar una tomaquera amb un producte químic perquè no hi vagi la plaga que ruixar-lo amb un extracte de col que caduca en 3 dies, doncs, que, com se sap, doncs, la plaga que va cap a la tomaquera, doncs, no li agrada l'olor de col. Llavors, clar, això és un esforç. El producte químic, sintètic o el que sigui, doncs, és més barat.
D'acord. I això és factible pensar en un futur amb una majoria de productes de proximitat?
El que estan fent iniciatives com aquesta del quilòmetre zero de Slow Food és una mica crear una pressió econòmica, perquè estem parlant de petites produccions. Quan el pagès i els pagesos dels voltants veuen que hi ha un interès, que hi ha aquest compromís i hi ha un interès, no? Vull dir, per part d'uns clients, siguin restauradors o siguin consumidors, en adquirir aquests productes, es crea una pressió comercial perquè són petites produccions que s'esgoten i llavors això, els altres diuen, cony, doncs l'any que ve jo també plantaré d'això. I clar, molts d'aquests productes són productes que formen part de la biodiversitat, no? Són varietats de tomàquets, varietats de races animals que estan en risc d'extinció, i el que estem fent amb això és crear aquesta pressió comercial i evitem que s'extingeixi, no? Llavors el pagès que està plantant una cosa com un tomàquet normal i corrent, com el que posem a l'amanida, doncs, això ho fa tothom. Però una varietat del tomàquet del Benac, o un cor de bou, o un parabenet, o un tomàquet de Montserrat, no el fa tothom. Llavors el pagès que fa aquestes varietats s'adreça a un públic que sap pagar, sap valorar econòmicament aquest producte. I llavors no ha de competir en preu, perquè què hem de fer amb els aliments? Els pagesos, els productors, se'ls exigeix cada cop un preu més barat. Quan els seus elements, per exemple, tots aquests productes dels quals hem parlat fa un moment, es fabriquen amb coses que van, com petroli, que van pujant de preu cada cop més. Llavors, què hem de fer amb l'aliment? Com podem produir un aliment saludable i que cada cop sigui més barat? Això ho hem de mirar, doncs, amb els mòbils, ho hem de mirar amb la roba, hem de mirar amb tot menys amb l'aliment. L'aliment el mengem, l'aliment ha de ser saludable, i perquè sigui saludable no podem estalviar. El menjar barat fa mal, i és així.
Déu-n'hi-do. És molt utòpic pensar en uns lineals de supermercat amb productes de quilòmetre zero?
Mira, és tan poc utòpic que et puc posar un exemple.
A veure.
A Turí va néixer una cadena de supermercats que es diu Italy, o sigui, van jugar amb dues paraules, eat, menjar en anglès, i el nom del país, Itàlia, Italy, i van crear una cadena de supermercats, una cadena curta, perquè potser té 3 o 4, té 2 a Itàlia, un al Japó i un altre als Estats Units, però el de Turí, que va ser el primer, té 5.000 metres quadrats consagrats al producte de qualitat, al producte amb la filosofia de Slow Food. I realment anar allà, o sigui, allò està a prop d'on celebrem les fires Slow Food cada 2 anys, al Salone del Gusto, una fira molt gran. I jo l'última vegada que vaig anar al Salón del Gusto, a vegades em fa vergonya dir-ho, vaig passar més temps en aquell supermercat que a la Rira, perquè és que allò és un oasi, és increïble. Llavors, és possible. A Catalunya no seria possible actualment, però allà sí. A Itàlia hi ha molts productors que produeixen amb la filosofia de Slow Food, que produeixen conservant la biodiversitat, coses molt diferents
Però, per bé o per mal, aquest producte de qualitat que, doncs, en determinats, i també a Catalunya tenim exemples més en petit format, però també que venen aquesta imatge de dir no, nosaltres només venem producte saludable, etc etc. Però clar, és un producte que és més car. I aleshores, fins a quin punt no hi ha una certa imatge de ser un producte elitista, només pel fet de ser un producte ecològic, un producte doncs, correctament fet, saludable, orgànic, perquè s'utilitza molt aquesta terminologia.
Però mira, a veure. Hem de... aquí hi ha una mica de demagogia, perquè en llocs on comprem el menjar normal, tu, jo i tothom, perquè jo compro molta producte ecològic a casa meva, però també compro producte convencional. I al mateix lloc on compro d'aquest producte convencional, que hi va tothom, és un lloc que m'hi trobo cada dia gent de Sitges i de tot arreu, tenen caixes de fruita de fora de temporada, cireres a 11 euros. Ara fa dues o tres setmanes, cireres a 11 euros, torno a repetir. A mi aquesta gent no em pot dir que el producte ecològic és car, perquè si aquesta gent té una caixa de cireres en un lloc on no hi ha producte ecològic, ni un sol producte ecològic, i tothom que va allà, gent normal, que considera que el producte ecològic és car, ¿vale?, per què tenen aquesta gent una caixa de cireres a 11 euros? I maduixes, que encara no és temporada de maduixes, i ja fa temps que les tenen les maduixes. Passa que estem entrant a la temporada de maduixes, i mira, accepto que tinguem maduixes. ¿Vale? Accepto. Però quins preus? Això és car. És que no, hem de saber distingir el que és car de el que costa molts diners, però és barat. Un producte que ens ha de fer un bé a la nostra salut no és car. Pot costar molts diners, però no és car.
Però una miqueta potser la vostra lluita en aquest cas seria també trencar aquest tòpic, no?, de que el producte ecològic és un producte car per definició.
Bueno, la lluita... No és la nostra lluita, que sigui millor la de la CPA, aquest organisme que certifica que els productes són
correcte,
ecològics. El producte ecològic, una part del seu preu s'hi afegeix perquè pagar un control que certifica que aquell producte és ecològic, això val diners, clar. Llavors, el consumidor necessitem que no ens enredin, no? I necessitem una seguretat. Per tant, aquell producte que té el distintiu d'ecològic per la CCPAE, doncs ens garanteix que no s'estan prenent el pèl en principi. Vale? Llavors, aquest plus l'hem de pagar. Per una altra banda, el fet de buscar llocs on puguem adquirir productes, si no directament, com hem dit abans, doncs de segona mà, doncs ens pot garantir una cosa, i és no haver de pagar aquesta certificació. Dir, no, jo sé a qui estic comprant, és un producte ecològic, però no està certificat. Vale. Però llavors hem de mirar els ulls a la persona que ens està venent i saber si ens enganya o no ens enganya. Però per això és bo comprar directament, perquè si compres directament és perquè hi tens una confiança, lògicament, i llavors doncs, no cal pagar aquest plus.
Al final la clau és la confiança, Valen. Quins baluars tenim aquí a la comarca?
Baluars tenim a la comarca, tenim la malvasia de Sitges com a únic baluar, però tenim altres productes que estan dintre de l'arca del gust de Slow Food, que és el catàleg aquest de productes a protegir, no? De productes que estan en risc d'extinció, que són doncs, de ja fa uns quants anys, doncs, els espigalls o la col brutonera.
Un dia a l'institut recordem com en Valen ens va cuinar espigalls de totes les maneres possibles.
Sí, bueno, els alumnes de l'escola. I llavors doncs, tenim també la col paperina, l'escarola perruqueta o de cabell d'àngel, tenim el gall del Penedès, que està, nosaltres som gran Penedès i per tant doncs el gall del Penedès és ben nostre, i tenim la malvasia de Sitges.
I ha servit per popularitzar una mica els productes, el fet d'haver doncs, de tenir-los tots, més enllà de la malvasia, que la malvasia ja ho sabem, però la resta de productes...
En el cas dels espigalls sí, en el cas de l'escarola perruqueta doncs de mica en mica, i en el cas de la col paperina una mica menys, però a veure, jo mai com aquest any he pogut comprar més vegades col paperina i escarola perruqueta, per exemple. Vull dir,
això vol dir que també els comerciants, els venedors al mercat que es dediquen, doncs això també doncs, hi ha un cert moviment en el moment que se sent, no?
Sí, evidentment. Si anem a un mercat i preguntem, només per això ja estem col·laborant amb la producció. O sigui, escolta, que no tens col paperina? No, doncs... Ah, mira, home, a veure si l'any que ve podeu... Digue-li al pagès que plantin més, que jo, sempre que la tinguis, jo te la compraré, la colpaperina. Això, això està fent molt per la biodiversitat i per la producció local, perquè totes aquestes varietats l'agroindústria no les fa. Per tant, estem donant sortida a aquests pagesos i en allò que parlem, aquells productes que poden fer que s'hi guanyin la vida perquè no els fa ningú altre. No es fa una competència deslleial en plan industrial. Eh? Vull dir, escaroles, les híbrides, aquestes blanques que són totes blanques i que no tenen cap gust a res, però la gent és el que els agrada. Però l'escarola perruqueta és una miqueta més dura, però és molt gustosa, és cruixent. Després d'haver estat amb el vinagre del xató allà martiritzant-se, coguent-se una estona, encara la trobem cruixent. No és millor això que no pas una escarola blanca. Vull dir, hem de saber valorar els productes.
Doncs és una qüestió. I si volen valorar aquests productes, aquí a la comarca en tenim tres, de moment, de restaurants que ens ofereixen aquests productes de quilòmetre zero, dos a Sitges, el restaurant precisament d'en Valen, el restaurant La Salseta del carrer Sant Pau, i també doncs, el restaurant La Nansa del carrer Carreta, i també hi ha un restaurant a Vilanova que ofereix.
Sí, que ha canviat de lloc, ja no es diu ni Can Cabanyes, ni... es diu de l'Horta ara.
Ah, es diu de l'Horta, no?
Sí, li van pujar al lloguer i va tancar, sí.
Va moure. De fet, els restaurants aquesta setmana o la setmana passada també ens arribava que havia tancat el Negre Fum a Vilanova. Ah,
exacte, sí, són moments durs per l'hostaleria i bueno, hi ha aquests moviments i aquests canvis i per tant aquest restaurant es trasllada en primera línia de mar allà on estava l'hotel Solvi i amb el nom de l'Horta.
En qualsevol cas, tots aquests restaurants o aquests tres restaurants de la comarca garanteixen l'oferta de com a mínim quants? 5?
Com a mínim hi ha 5 plats de quilòmetre zero.
5 plats de quilòmetre
5 plats de quilòmetre zero.
La gent els demana?
Sí.
O sigui, pregunta, escolti, sí, què té aquí de quilòmetre zero?
Hi ha un percentatge de gent que viatja, que agafa la guia, la guia de Slow Food, que ja vam publicar en una primera edició l'any passat, i la segueix, o mira el web abans de desplaçar-se a un poble, a veure quin restaurant de producte local hi ha. És una tendència gastronòmica, lògicament, i està, a veure, la majoria de gent no, però hi ha un percentatge de gent que viatja buscant producte local.
És a dir, aquests 30 i escaig restaurants als quals se'ls va oferir també aquest distintiu del quilòmetre zero de Slow Food en aquest dinar a Sant Pere de Ribes el dilluns passat, doncs també probablement estan apuntats aquí per això, perquè la gent...
Exacte, sí, evidentment, sí.
Queda feina per fer?
Queda molta feina perquè, clar, és el que dèiem, és una feina del dia a dia, pas a pas, perquè... el que volem és això, no? Que conscienciar a la gent, al consumidor, de que hem de ser més quilòmetre zero, que hem de saber combinar-ho tot, vull dir, ja sabem que avui dia no hi ha diners per tot i que, i que a vegades també no hi ha temps, no? I costa d'anar específicament al gall de comprar aquí les verdures allà i tal, i la gent agafa, se'n va a una gran superfície a comprar, però sempre hi ha moments, sempre hi ha, sortim els caps de setmana, no? Sortiu la gent normal, no els que treballa, no la gent de l'hostaleria, i és un bon moment doncs, per això, per agafar la gastroteca de la Generalitat, mira, a veure, vaig a tal lloc, allà hi ha tants productors, doncs vinga, ja està.
La gent que no treballa en l'hostaleria, la gent que treballa en l'hostaleria també sou gent normal, vale? Montgai, moltíssimes gràcies i molta sort en el futur.
A vosaltres.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.